Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Bon dia a tothom, arriba el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Benvinguts al Fent Ruta, en una edició una mica estranya, enmig d'aquest nou rebrot, i tots una mica confinats. Per això, des dels estudis de Ràdio Balaguer del Mercadal, saludem la Maribel, que avui la tenim a Os de Balaguer. Hola, Maribel.
Hola, Jaume, i hola a tothom. Doncs sí, malgrat les reduccions a la mobilitat, us portem una nova edició del programa turístic de Ràdio Balaguer amb força propostes. I començarem anant fins a Montgai i Botzenet d'Urgell, perquè el seu alcalde, el Jaume Gilabert, ens parlarà de la nova ruta cicloturística per la Ribera del Sió.
I anirem de les Terres del Sió fins a les Garrigues, perquè la setmana passada es va celebrar la Setmana de la Pedra Seca amb activitats arreu dels Països Catalans. I n'han volgut parlar amb el Diego Teruel, del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca situat a Torrebesses, perquè ens expliqui què és això de la Pedra Seca i què és el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses.
I tenim més coses. Ja sabeu que al Fent Ruta ens agrada que els vins, la gastronomia, l'oli d'oliva i en general tot el producte local siguin un puntal bàsic del turisme de proximitat. Per això, i aprofitant que s'atansa el Nadal, la Gemma Cortada del Líder ens vindrà a presentar les noves paneres de Nadal amb productes de la comarca que han impulsat des del projecte Nogueramente Bo.
I després de parlar dels lots de Nadal, haurem de pensar on fer una bona caminada. I per això, a l'apartat Fent Camí, una secció conjunta del programa turístic Fent Ruta i del programa d'excursionisme Camins del Pla i la Muntanya, el Nil ens portarà una excursió molt fàcil i apta pels balaguerins mentre duri el confinament municipal. És la caminada des de Balaguer fins a l'antic monestir de Santa Maria de les Franqueses.
I avui també tindrem el nostre racó de propostes per sortir de casa, la secció Treu el nas per la finestra.
Ja ho veieu, tot de propostes que comencem a desbrossar tot seguit. Abans, però, us presentem l'equip del Fent Ruta. El Mingo Armingol i l'Oriol Garcia, als controls tècnics, i el Nil Ortiz, la Maribel Pedrol, i qui us parle, el Jaume Marvà, els guions i la locució. En nom de tot l'equip, gràcies per acompanyar-nos i comencem amb el Fent Ruta.
Fem ruta.
I avui al Fent Ruta estem molt contents d'anar fins a la capital del Baix Sió, com els agrada a ells anomenar, que és Montgai, i saludar el seu alcalde, el Jaume Gilabert. Jaume, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jo dic la capital del Baix Sió, no sé si els de la Sentiu se'ns enfadaran.
Bueno, jo no diria que siguem la capital del Baix Sió, sí que som el poble més gran. El Baix Sió som una suma de poblacions des d'Agramunt fins a Balaguer, i per tant cada un té la seva importància, la seva idiosincràsia, el seu atractiu, no? Per tant, no mos hem d'otorgar en cap cas la capitalitat d'aquesta zona geogràfica. Som un poble més, un municipi més dels que hi ha, per tant, és una suma d'esforços, això.
Clar, clar. I ara que parlàvem de la Ribera del Sió, no només la part baixa, sinó tota, fa no gaire s'ha presentat un projecte amb ajuts europeus que és de recuperació una mica del camí del Sió i enfocar a més al públic de bicicletes. I és la ruta aquesta, la ruta de la Vall del Sió, no?, que anirà des de la Panadella fins a Balaguer. Com està el tema aquest?
Bueno, està molt avançat. La ruta pràcticament està quasi bé feta, perquè recuperen tots els camins ja existents i, per tant, el que es fa és ficar en valor tot aquest recorregut que va, com molt bé deies, des de dalt del port de la Panadella, en aquest cas concretament des de Sant Guim de Freixenet fins a Balaguer, perquè és una ruta que fa el Departament de Territori i Sostenibilitat de cicloturisme, no? I, per tant, s'ha buscat les dues estacions de tren, de Sant Guim de Freixenet a Balaguer, per fer aquesta ruta, perquè la gent que fa cicloturisme pugui agafar el tren fins a Sant Guim i pugui anar a Balaguer o a la inversa, no? Per tant, a més, a Balaguer té l'atractiu i que, a més, pot tirar cap amunt, cap al tren dels Llacs, cap al Pallars, i és una... Nosaltres pensem que és una ruta, de fet, és de cicloturisme que ha fet la Generalitat, és la més llarga, concretament 77 quilòmetres, i realment té molt interès, perquè, a més, a través de tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera, i pensem que serà una ruta que pot tindre realment èxit.
Tenim més o menys calendari fixat de quan estarà tot això senyalitzat i estarà operatiu i hi haurà materials i tot plegat?
Bé, això ja és una mica més complicat. El que sí, primera, perquè hi ha eleccions al febrer i, per tant, això vol dir que hi haurà canvis al govern, pocs o molts, no ho sabem. El que sí, és cert que el territori s'ho ha agafat molt seriosament, a molta profunditat, i la prova és que abans de que acabi l'any la ruta estarà pràcticament definida. Queda algun tram per definir una mica, però quedarà totalment definida. Aleshores, estem a l'espera de que durant el primer semestre de l'any 2021 realment doncs, ja es comenci a elaborar el recorregut. Això vol dir que, si tot anés bé, a l'estiu de l'any que ve, de l'any 2021, podíem tindre la ruta senyalitzada i, per tant, ja que es pogués fer.
Molt bé, una ruta cicloturista que uniria Balaguer fins a la Panadella i passant, evidentment, per Montgai, per la Cintiu, per Agramunt i per tots els pobles de la Ribera del Sió. Avui ho estem comentant amb el Jaume Gilabert, l'alcalde del municipi de Montgai, aquí al magazín turístic de Ràdio Balaguer, el Fent Ruta, perquè enguany, bueno, fa no res, acaba de presentar l'Ajuntament de Montgai uns 5 díptics d'informació turística diferents tematitzats, no? Com ha anat això, Jaume? N'heu fet 5, oi que sí?
Sí, són 5 en el qual intentem ficar en valor tot allò que tenim al nostre municipi, tant a Butseny com a Montgai, els dos pobles que formen el municipi de Montgai, i per tant el que fem, aquests díptics són temàtics, algun d'ells, el que fem és això, és precisament intentar donar aquests atractius que tenim al nostre municipi. Concretament, un està dedicat bàsicament exclusivament a Butseny, en el sentit de donar a conèixer les potencialitats que té Butseny, però sobretot en el que fa referència a un atractiu de gran valor, que en aquest moment potser està passant massa desapercebut a les comarques de Lleida, com és les pintures barroques que recentment hem recuperat a l'església parroquial de Butseny, no? Per tant, aquest és un díptic també important perquè dona a conèixer no sols les pintures, sinó altres coses que té d'interès el poble de Butseny.
Sí, em sembla que a Butseny també hi ha restes del castell, la muralla, unes sitges...
Sí, sí, i després també hi ha una altra descoberta, que és un tema no menor, que és el sostre renaixentista del segle XVI, precisament el portal d'entrada de Butseny, el portal on antigament el poble de Butseny, com molts pobles d'aquesta zona, que eren pobles tancats, no? Les pròpies cases tancaven el poble, l'entrada de Butseny, que precisament allí a l'entrada, al sostre, tenim restaurat ara fa, encara no fa un any, de fet va ser a finals de l'any passat, un sostre renaixentista important, de gran valor, no? I que també és un element atractiu. Jo crec que Butseny té una sèrie d'atractius, com tu dius, les sitges, no? Excavades totalment a la roca, a la plaça de l'Església, que es poden inclús entrar dintre d'una d'elles, no? I realment té un interès molt, molt peculiar i que realment val la pena visitar-ho.
Molt bé. Suposo que un dels díptics, ja ho has explicat, està centrat en el nucli de Butseny d'Urgell. M'imagino que algun dels altres díptics està centrat en el tema del carreró.
Sí, un és el tema del carreró, que és un element ja bastant conegut a la zona. El fiquem en valor. Ja no és el primer díptic que fem del carreró, és el segon, perquè l'hem actualitzat i, per tant, explica tota la història del carreró i, realment, tots els seus atractius. Per tant, és un díptic que fa continuïtat a l'atractiu turístic, ja, com deia, ja bastant conegut de lo que significa el carreró, que és un element doncs, que realment té molt èxit i és un element que tothom que ve se sorprèn de la potencialitat d'aquest espai sociocultural. No oblidem que és un espai on hi ha gastronomia, on hi ha cultura, on se fan activitats de tot tipus i que, per tant, el que pretén no és sol dinamitzar el municipi de Montgai, sinó també tota la nostra zona. Per tant, és un element d'un atractiu important.
Molt bé. Hem parlat del díptic dedicat a Butseny, del díptic dedicat al carreró. Quins en falten?
Bueno, ja en tenim un altre dedicat a Montgai, en la seva globalitat, perquè també tenim, a part del carreró, i altres coses que anirem comentant, tenim tot el tema de l'ornitologia, no? No oblidem que la serra de Bellmunt-Almenara a nivell internacional és una serra de gran importància a les aus estepàries, per tant també dintre aquest tíctic ho anem a conèixer, també totes les rutes que surten de Montgai i també de Butseny, doncs, que es poden fer cap als secans, bàsicament, i evidentment doncs, també tot el tema del Tossal de Montgai, on hi ha les trinxeres recuperades, no? hi ha algun altre espai, i bueno, tot el que és el conjunt de la població en totes les seues rutes que hi ha i tots els atractius que hi pot haver. Aquest típtic, degut al tema ornitològic, precisament l'han fet en diversos idiomes, a part del català i castellà, també en anglès i francès, doncs perquè mos ve gent a través de l'ornitologia, doncs, de països de parla no sol anglosaxona també, sinó també de França.
Molt bé, molt bé. En l'ornitologia, que ens en oblidem, i és veritat, com acaba de dir ara l'alcalde de Montgai, que tenim uns ocells, la fauna estepària, que és única. De fet, el sisó em sembla que és el rei de la serra de Bellmunt-Almenara, i hi ha gent que venen de tot el món per veure el sisó, que és un ocell molt petitet, i a Montgai es pot veure fantàsticament bé. I em sembla que fins i tot alguna vegada des de Montgai havíeu fet fins i tot formació per als agents turístics de la comarca per conscienciar, no?, de la potencialitat de crear producte turístic a partir dels recursos naturals.
Sí, sí, nosaltres hem fet diverses jornades sobre la potencialitat dels secans des del punt de vista ornitològic i també de la flora i la fauna en global que hi ha. I, de fet, aquest any, si no hagués hagut per la pandèmia, l'Institut Català d'Ornitologia, la seva trobada anual i les seves jornades que fa, es feien a Montgai. Si tot va bé, l'any 2021 les farem aquí a Montgai. Això demostra la importància ornitològica que té Montgai i tota la zona d'Almenara.
Molt bé. Ens falten dos díptics, alcalde.
Sí, bueno, l'altre més o menys ja l'hem avançat, que és el tema de la memòria històrica,
sí.
Concretament de Montgai, del tema de la Guerra Civil, de les restes que hem anat recuperant aquests anys de tres zones de trinxeres, la principal d'elles, i una, que és realment com un monument, podem dir, a l'aire lliure de la Memorial Democràtic, que són les trinxeres dels Tossals, però molt a prop també a les trinxeres de la Font Amarga i també de la Pleta. Per tant, aquest díptic no sol donar a conèixer les trinxeres, sinó que, a més, explica com era Montgai al segle passat, a l'any 38, en el qual, doncs, quina era la situació de la població, quines zones van estar bombardejades, Montgai va tindre bombardejos, no?, i realment quina era la situació de les tropes al poble, no? És un díptic interessant des d'un punt de vista històric i que realment també fiquem valor el tema de la població en aquella època de l'any 1938.
Molt bé. Jaume,
això també va lligat, perdona, sí, que t'interrompeixi, va lligat perquè ara fa poc ha sortit un llibre d'un famós periodista, el Víctor Lamela, el que fa la contra de La Vanguardia, en el qual parla de la Guerra Civil, de la història d'un oncle seu, i precisament els dos últims capítols del llibre parlen de Montgai i de tot això, no? Per tant, aquest díptic l'han fet també perquè sabem que a través d'aquest llibre comença a vindre gent a visitar aquestes zones del Memorial Democràtic, i aleshores el díptic pot ajudar, i de fet ajuda, a que puguin fer un recorregut en base també del llibre que ha fet el Víctor Lamela.
Parlàvem del Memorial Democràtic. Jo et pregunto, tinc la sensació que aquí, al front del Segre, tenim tants o més vestigis com al front de l'Ebre, però, en canvi, no els hem sapigut treballar a l'hora de crear producte turístic. És a dir, tu te'n vas a les Terres de l'Ebre i a tot de centres d'interpretació a nivell local, després s'han coordinat tots aquests centres oferint un pack, si ho vols dir d'alguna manera, i, en canvi, aquí, doncs, Camarasa pel seu costat ha arreglat el merengue, Montgai ha fet molt bona feina, Agramunt ha fet visitable la cripta de l'església, a Balaguer també es van senyalitzar, doncs, el bombo i d'altres observatoris, però després, a nivell de Ponent, a nivell de tot el front del Segre, que bàsicament és la nostra comarca, potser caldria que es coordinessin els ajuntaments i crear una marca conjunta o crear producte conjunt. No ho sé, si des de Montgai ho heu estat treballant, això.
Sí, tens tota la raó, però tota. De fet, la Diputació de Lleida ja va treure ara fa uns anys un díptic de precisament del Memorial Democràtic des del pont del Segre a Serós fins al Pirineu, no? Fins a Montellà i tot això, no? I evidentment, i la portada precisament era els Tossals de Montgai, no? Però hi ha un element important. El que passa és que potser sí que no hi ha hagut una continuïtat, i aquí potser a través dels Consells Comarcals, i en el cas que ens afecte del Consell Comarcal de la Noguera, potser sí que s'hauria de fer un producte. Jo alguna vegada ho he suggerit. El que passa és que, bueno, les circumstàncies diverses no s'ha fet, però estaria bé que es fes un producte turístic perquè, com tu molt bé deies, tant el Morinyó a la Bellcaire com el Merengue a Camarasa i els Tossals de Montgai i el Tossal de les Forques a la Sentiu, per exemple, són elements que estan recuperats, que estan en bastant bon estat en la seva globalitat i que potser falta aquest relat que els uneixi i que realment els faci una ruta atractiva, perquè a més són uns paisatges i el que els envolta, no?, realment per visitar, i per tant jo crec que té el seu atractiu i seria fàcilment reconduir-te com una oferta turística del Memorial Democràtic a aquestes zones, per no parlar del pont, del cap de pont de Balaguer, no?
És evident, exacte,
no? Balaguer sí, té una importància total, no? Per tant, tot això, sí, jo estem totalment d'acord. Li falta acabar de donar més contingut a elements que ja tenim i que sí que per separat hem anat fent coses, però que en el conjunt en aquest moment seria molt fàcil ficar-los en valor i transmetre un nou element turístic de la comarca.
Molt bé, Jaume, hem anat parlant, però a mi em falta un díptic, perquè hem parlat del díptic de Butzènit, del de Montgai, del Carreró, bueno, i del de la memòria històrica. Quin
claro,
és el cinquè?
Home, clar, hem estat parlant, hem dit moltes paraules i ara mos queda el díptic de les paraules de Montgai.
Ah, molt bé, molt bé.
Aquest, sí, clar, mos falta el de les paraules que l'hem deixat pel final. Bé, Paraules de Montgai és una iniciativa que es fa des del Carreró. No oblidem que el Carreró és un espai sociocultural i entre altres iniciatives com la bibliocabina, que és un element doncs, que ens està donant també molt bon resultat, no? Pues, aleshores, una de les coses que es va fer des del Carreró, la iniciativa de la gestió del Carreró va ser que tots els veïns de Montgai que volguessin participar definiguessin el poble de Montgai amb una única paraula, i evidentment no es podia repetir, no? I aquí pues, 31 persones o 31 famílies van apostar perquè a les seves cases hi hagués una paraula que definigués el poble. I aleshores, en base d'això, doncs, ja fa un parell d'anys hem estat pintant a les façanes de la casa les paraules que ens han dit els veïns, una sèrie de dibuixos per fer-ho més atractiu, que definigués aquesta paraula, i això hem construït una ruta. Per tant, tenim un díptic en el qual, des de la paraula número 1 fins a l'última, que si no m'equivoco és la 32, doncs poder fer un recorregut pel poble, anar buscant aquestes paraules, que totes tenen la seva gràcia, perquè evidentment totes són diferents i tots els dibuixos estan del sol, i que per tant això permet, no oblidem que Montgai en aquest moment té 4 cases rurals, això permet que la gent que ve aquí pugui agafar el díptic, pugui fer una ruta passejant pel poble, i evidentment doncs, és un element també interessant i així és una forma també de conèixer la població.
Molt bé. Avui hem estat al Fent Ruta parlant amb el Jaume Gilabert, ell és l'alcalde de Montgai, per presentar aquests 5 díptics i també ha sigut l'excusa per repassar alguns dels principals atractius que compartís Montgai amb tota la comarca, com pot ser la fauna estepària o com pot ser tots els espais de memòria històrica. Moltíssimes gràcies, Jaume, molta sort, molts encerts i felicitats per la bona feina.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Fem ruta.
I continuem al magazín turístic de Ràdio Balaguer, Fent Ruta, saludant a la gent del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca. Per això tenim a l'altra línia telefònica el Diego Teruel. Diego, hola, bon dia.
Hola, bona tarda.
El Diego, quan el vam contactar, la idea era fer el programa del Fent Ruta el rader dijous de mes. Com sabeu, s'havia d'emetre el dia 26 de novembre, la setmana passada, però amb tot el tema de que semblava de que amb el confinament tot plegat permetria tindre més clar el tema d'agenda d'activitats, hem ajornat una setmana el Fent Ruta, i per tant, doncs, aquella entrevista inicial que havíem de fer per parlar de la Setmana de la Pedra Seca, ens podrem focalitzar més al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca que hi ha a Torrebesses. Per tant, Diego, en primer lloc, moltíssimes gràcies per agafar-nos la línia dels micròfons de Ràdio Balaguer. Què és el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses? Tu ets el director?
Sí, som el responsable.
Molt bé. Qui sou?
Mira, nosaltres som un centre que depèn de l'Ajuntament de Torrebesses i ho vam inaugurar fa ràbia 10 anys, l'any 2011.
Sí.
Va ser un projecte liderat pel Mario Urrea, que és l'alcalde del nostre municipi, i va tenir el suport tant de la Diputació de Lleida com de la Generalitat de Catalunya. amb aquest centre el que volíem donar o posar en valor és el que és la, les diferents tipologies de el que és la pedra seca i les diferents tipologies de construccions de pedra seca que tenim al nostre terme.
Molt bé.
Vam considerar que necessitàvem tenir un element diferenciador del nostre municipi que a l'hora sigués també un element dinamitzador de lo que és la, el municipi i, la, i part del, del Segrià, diguéssim, del Segrià.
Exacte.
Que tenim més al proper.
Recordem que...
Aquest centre, dime.
No, no, anava a dir, recordem als oients, perquè a nosaltres ens queda una mica lluny, que Torrebesses és a la zona de les Garrigues, que quan es van fer les comarques va quedar, com que érem més a prop de Lleida que de les Borges, és les Garrigues, que oficialment ara se'n diu el Segrià Sec, tot i que sempre se n'havia dit les Garrigues, doncs oficialment són del Segrià i per això s'autonomenen Segrià Sec, que és aquella franja del Segrià que ja fa frontera amb l'actual Garrigues, al voltant de Maials i també molt a prop de la Granadella. Per tant, esteu en un municipi relativament molt petit, com és Torrebesses, fa 9 anys que esteu oberts, i quin horari feu normalment? Esteu oberts tots els caps de setmanes?
Sí, nosaltres és un centre que el que volem promoure a través d'aquest centre és el coneixement de lo que és la pedra seca, la tècnica, aquesta tècnica constructiva característica del, del secà de Lleida, i volem donar a conèixer això a través de diferents branques. Una de les actuacions que fem és obrir el centre perquè el públic en general les pugui visitar caps de setmana i festius, dissabte matí tarda i diumenge al matí, o festius també al matí. Durant la setmana també fem altres activitats, com per exemple tallers escolars, visites guiades i rutes, adreçades més al públic, diguéssim, doncs, públic escolar, entitats, associacions. Sempre amb aquest objectiu, que entenguin la, el, per què estem ubicats en aquest municipi del Segrià i tot el procés que al llarg de la història ha tingut la pedra seca a les nostres contrades.
Molt bé, per tant, de dilluns a divendres treballeu, entre cometes, per encàrrec, és a dir, amb grups sí. escolars, fins i tot amb associacions, amb jubilats, el que sigui, però s'ha d'encomanar, per entendre'ns, llavors es fan propostes a mida, i el cap de setmana, com aquí qui diu, no cal reserva prèvia, no? Per tant, tant els dissabtes com el diumenge, dissabte matí tard i diumenge només al matí, esteu sempre oberts. En quina zona és de Torrebesses? També Torrebesses no deu ser gaire gran, però on esteu ubicats?
Estem ubicats al costat del que és el Castell Palau de Torrebesses, molt a prop de l'Ajuntament.
Molt bé, per tant, a dalt de tot del turó.
Sí, i està ben senyalitzat quan s'arriba al poble. Nosaltres estem a la carretera C12 en direcció a la costa, sortint des de Lleida, i quan arribes al poble ja es veu ja la senyalització pertinent per arribar a aparcar l'Ajuntament i llavors pujar caminant al pis.
Molt bé, per tant...
I estem amb un turó, del poble.
A dalt de tot del poble, al costat d'on hi havia hagut el castell. Per tant, quan la gent són a Lleida, hem d'anar a direcció Tortosa, hem d'agafar l'eix de l'Ebre, la part sud de la C12, que és l'eix de l'Ebre, i anar, i abans d'arribar a Maials, direcció cap a Flix i cap a Tortosa, ja trobaran Torrebesses relativament a prop i seguir les senyalitzacions.
Sí, estem a uns 20 i pocs quilòmetres de la ciutat de Lleida.
A 20 i pocs quilòmetres de Lleida, molt bé. Això és el centre d'interpretació. A part d'ensenyar el vostre centre, feu més activitats, no? Feu també rutes o quina és l'activitat habitual, a part de les visites al propi centre?
En aquest centre el que tenim és un espai, el centre el tenim dividit en tres plantes. La primera planta, la planta baixa, que és quan és on tenim una sala d'exposicions temporal, on artistes del poble o gent que està iniciant diferents disciplines artístiques ve a exposar la seva obra, des de pintura, escultura, qualsevol disciplina, nosaltres ens acollem allà i donem una mica de difusió a la seva obra. Al primer pis, a primera planta, tenim una exposició permanent que explica tot el procés de lo que és la pedra seca, les diferents tipologies que podem trobar aquí a la zona, per què s'ha utilitzat la pedra seca com a recurs i totes les, i una mica de gràficament, doncs, com se construeix un aljub i altres informacions d'interès per la gent que ens visiti. Després, a partir d'aquí, sempre fem el que és una visita guiada per conèixer el que és el municipi,
sí,
a través d'una ruta de rutes, com per exemple la ruta monumental, que veiem les diferents esglésies que tenim, les esglésies sí. de Sant Salvador...
Jo t'ho preguntava, Diego, perquè de fet jo a Torrebesses, alguna de les vegades que ja hi ha hagut d'estar, m'ha agradat molt, molt, molt un antic molí que teniu que s'ha recuperat, que és espectacular. O sigui, a més, sí, encara es conserven els elements de fusta de com es premsava l'oli, no? I a més, sí, hi ha inscripcions, em sembla que són del segle XVIII, no? Ho deia per dir, escolta'm... del segle XIX, sí, gràcies. Doncs ho deia per dir, no ho sé, dic, a part de gestionar el vostre equipament, si com a institució, el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca, feu d'altres propostes complementàries, sí, com fer, sí, una ruta entre Ametllers o entre Olivers o visitar altres elements.
Lo que és el nostre la ruta, de totes les rutes que fem, pues, un accés monumental que té dintre del municipi, la que comentaves tu, que nosaltres l'anomenem la ruta de l'oli,
sí,
que per conèixer, pues, normalment ara en que estem en campanya, pues, visitem la cooperativa del poble, visitem l'antic molí i també fem una petita degustació de l'oli de la campanya. Les rutes que normalment la gent, quan ens ve a veure que li agrada el tema de la pedra seca, el tema de la natura, del món rural i demés, la que agrada molt és la ruta de la pedra seca.
Molt bé.
A partir d'aquesta ruta, el que veiem és el que és el centre, i fem diferent, dependent del tipus de gent que ens visite, les rutes s'adapten una mica a les seves necessitats, en tenim des de 3 quilòmetres, 4, 8, 15... Llavors, són rutes circulars del terme municipal, en la qual veiem totes les construccions de pedra seca que tenim. Diferents tipologies, per exemple, un marge de pedra seca, una cabana, un aljub...
Molt bé.
Entre altres.
Per tant, heu fet una mica de ruta al voltant de la vila de Torrebesses que permet, sí, pues, haver incorporat aquests elements. Estem parlant, sí, amb el Diego Teruel. El Diego Teruel és un dels responsables del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca que hi ha en aquesta vila, a Torrebesses, al Segrià Sec, a la zona de les Garrigues, que formalment forma part del Segrià. I l'hem contactat perquè aquesta setmana passada es va celebrar la Setmana de la Pedra Seca i es van programar una vuitantena d'activitats arreu dels Països Catalans. Per això, una mica, Diego, tu que ets un dels responsables del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca, per què és tan important la pedra seca? I com és que fins ara no l'han valorat, no? Perquè aquí la zona de Balaguer cap a la zona de... anant cap als Aspres del Montsec, aquells municipis de les Avellanes, Os, Castelló de Farfanya, Camarasa, Algerri, n'està ple també de pedra seca, o a la Serra de Bellmunt. I per tant, una mica, la pregunta que et faig és... per què li hem de donar valor amb això? Perquè nosaltres potser també en tenim i fins ara no ens havíem fixat en què era important aquest mètode constructiu. Què té de singular?
Aquest mètode constructiu que tenim a la nostra zona té base en l'utilització, bueno, en una agricultura de subsistència de mitjans del segle passat, pues va aprofitar un recurs que tenia el territori, com eren les pedres que se trobaven als camps, i les van aprofitar per construir aquells elements que necessitaven a l'hora de conrear, diguéssim, el seu cultiu. Van aprofitar aquestes pedres que hi havia als camps i van construir, per exemple, el jub, on podien se recollir l'aigua de la pluja i els servia, pues, per regar els camps, per tenir aigua quan anaven a la sembra, pels animals. O, per exemple, també, pues, cabanes de volta, en les quals una de les problemàtiques que tenien els països de l'època era el tema del desplaçament. Quan havien de desplaçar-se des del seu domicili a Torrebesses fins al camp a treballar, i estaven molt temps. Llavors van construir aquestes cabanes de volta, característiques d'aquí del poble, en la qual se podien allotjar ells i els animals quan eren les èpoques de molta feina al camp. Llavors, a partir d'una necessitat que va tenir la gent pagesa de mitjans del segle passat, pues, se van construir aquests elements en pedra seca. Nosaltres considerem que s'han de conservar, s'han de difondre, perquè són part del nostre patrimoni històric, rural, que hem de donar a conèixer les generacions futures. Per això creiem molt la importància d'aquest centre i d'aquest patrimoni.
Molt bé,
el que és la pedra seca sí que es treballa en molts territoris del planeta. El que passa és que en altres, la característica que tenim és que se construeixen tots aquests elements en pedra seca, només en pedra seca, no s'utilitza cap tipus d'argamassa ni
de
ciment ni res. Llavors, per això considerem que és aquesta manera d'utilitzar recursos que la natura ens ofereix, pues considerem que és el desplaçament econòmic.
Molt bé. Doncs escolta, Diego, moltíssimes gràcies. La veritat és que també hem acabat fent una mica de lliçó de què és la pedra seca, perquè jo tot això em pensava que es feia servir argamassa, però no, el que m'estàs dient és que aquí, a casa nostra, la pedra seca es feia sense fer servir cap altre material, hem après coses.
Sí, és l'element diferenciador que ens ha permès que la UNESCO,
sí,
declarés el que és la tècnica constructiva de la pedra seca dels Països Catalans i del sud de França, com a, i Grècia també, com a patrimoni immaterial de la humanitat.
Molt bé.
Ha sigut un reconeixement a aquesta tasca, tant de la nostra entitat com d'altres que tenim a tota Catalunya, per difondre el que és la pedra seca.
Moltíssimes gràcies, Diego Teruel, del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Ens ha fet moltíssima il·lusió. Recordeu, la setmana passada es va fer la Setmana de la Pedra Seca amb activitats arreu dels Països Catalans, però la gent que som d'aquí Ponent tenim la sort, som afortunats de poder anar qualsevol dia, sempre quan respectem aquestes mobilitats, els caps de setmana ara mateix encara no ho podem fer, i anar fins a Torrebesses, és al sud del Segrià, és molt a prop de la comarca administrativa de les Garrigues, i trobarem el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Gràcies, Diego.
Gràcies a vosaltres. Només una cosa més. Comentar-vos que si voleu estar al dia de les activitats que fem,
sí,
podeu seguir a les xarxes socials,
sí,
també al nostre canal de Telegram.
I la web?
I no a la nostra web, que és turismetorrebesses.com.
Turismetorrebesses.com. Perfecte, doncs ja estarem al dia. Moltíssimes gràcies, Diego.
Gràcies a vosaltres.
Fem ruta.
I al Fent Ruta estem molt contents de saludar a la Gemma Cortada, que ve del projecte líder Noguera Segrià Nord. Bon dia, Gemma.
Hola, Jaume, i a tots els que ens escolten.
La Gemma ve aquí, però ve una mica per explicar-nos un projecte on hi ha molta gent al darrere. De fet, quan vam contactar amb ella, va dir, bueno, podríem vindre productors. Evidentment, ara, amb tot el tema de la pandèmia, doncs hem de mirar dels jocs si poca gent. De fet, la Gemma i jo tenim un vídeo al mig, no estem al mateix locutori. Ens saludem, ens veiem, però tenim un vídeo al mig. I per això al final ha vingut ella en representació d'uns quants productors. Ho dic bé, això? O sigui, Noguera,
sí,
Membó, al final és la suma d'alguns dels productors locals que tenim a la comarca. Què és Noguera Membó?
Noguera Membó és un distintiu, per identificar de cara al consumidor final quins són aquells productes produïts i elaborats a la comarca de la Noguera. És un distintiu que permet que els productors puguin identificar el seu producte davant del públic en general.
Entenc que no tots els productors de la comarca hi són.
No, Noguera Membó sorgeix d'un projecte que vam dur a terme gràcies a la col·laboració amb el Consell Comarcal i el Departament d'Agricultura, amb fons FEADER de la Unió Europea, per tal de que els productors, és a dir, la comarca de la Noguera, som una comarca immensament agrícola, immensament productora, però a vegades ens falta aquest punt de tenir productes característics que tots coneixen, productes característics d'altres zones, especialment amb el sector turístic ho exploten bastant, això, però aquí a la Noguera ens trobem que produïm molt i no tenim aquestes coses que ens fan diferents. I un dels motius que penso jo que és això és perquè tenim tantes coses que no ens hem d'agafar amb una única cosa per fer-la diferent, sinó que hem de posar en valor tota aquesta gran producció que tenim. Noguera Membó també és per animar amb aquests que produeixen a que passin a transformar. És a dir, per animar aquesta transformació en origen i donar-los ja aquest postvalor afegit d'identificació de que sí, de que s'ha produït i transformat aquí la comarca de la Noguera.
Molt bé. La Gemma, avui tenim la Gemma Cortada del líder. Ja sabeu que aquí el Fent Ruta ens agrada molt, precisament amb això que explicaves, Gemma, vincular el turisme a la gastronomia local. Entenem que qualsevol territori, si es vol singularitzar, de posar en primera línia la producció local, gastronòmica, enològica. De fet, alguna vegada hem convidat a gent que em sembla que, no sé si formen part del Noguera Membó, com els de Fructum de Gerb,
sí,
o la gent de Casa Patau de Menàrguens, que ens va vindre
també
a explicar l'any passat tot el projecte de Benvinguts a Pagès, o molts anys també hem tingut els tarroners, a Cal Tarroner 2 de Balaguer, la gent de Cal Alemany. Una mica perquè pensem que quan vas a un territori has de tastar, quan vas a dinar en aquell territori has de tastar el territori que has vist, el paisatge en què te l'has de menjar, no? Però no ho sé, que hem de fer, no sé si és bona l'estratègia d'optar per molts productes i potser fora millor triant un, com jo que sé, ara estava pensant al Penedès, fa no gaire, he descobert que han fet un jaciment, un centre d'interpretació d'un jaciment ibèric, i li han posat de nom D.O., a veure com es diu, D.O. vinífera, perquè han trobat allí elements que permeten demostrar que els ibers ja feien vi. Clar, és un territori que estan tots alineats amb que la marca del territori i el posicionament estratègic ha de passar pel vi.
És un territori que tenen clar que el vi és un tractor, que el vi és la locomotora. Tenen claríssim. Què ens passa aquí a la Noguera? Quin serà el nostre tractor? Quina és la nostra locomotora, gastronòmicament parlant? Què ens decantem? La boca de recapte? Les hortalisses? Les verdures? La mel? Les mermelades? El conill? El corder? El porc? La vedella? Tenim tantes coses que el nostre tractor ha de ser la suma de totes d'elles. No tenim una cosa com el Penedès, que el vi... Jo no tinc números aquí per dir res a Jaume, però per altres coneixements que tinc d'expedients líder, aquí al nostre territori em sembla que hi ha una dotzena de bodegues, com a molt. Al Penedès, doncs n'hi ha centenars.
Clar, clar.
I això ens passa amb molts altres productes. El vi també podria ser... El vi, la cervesa... És que me descuido productes, sí, perquè sí, és sí, que en sí. Tenim tants.
En qualsevol cas, després ja veieu que parlaríem sense concretar, la gent del Noguera Membó han decidit enguany una mica de dir, com que volem que la gent del propi territori consumissin productes del propi territori, farem lots de Nadal. Ho diem bé?
Bueno, vinga, deixa'm fer un petit matís. Tot va sortir, és a dir, aquesta caixa que veureu potser amb alguna fotografia de Ràdio Balaguer va sortir d'una trobada en productors agroalimentaris que van decidir, bueno, van decidir ells que havien de fer coses que els fos útils a ells, perquè si no te sentim fer coses. I una de les coses que van veure que havien de fer conjuntament era treballar conjuntament i si podien vendre conjuntament fora la bomba. És a dir, tot productor, tot empresari vol comercialitzar. I van decidir que havien de fer lots. No hi havia la paraula de Nadal a darrere, perquè, bueno, doncs lots se'n poden fer ara per Nadal, però també se'n poden fer durant tot l'any. Ha donat la casualitat que quan ho hem tingut tot a punt ha sigut ara per Nadal i hem dit, doncs, bueno, traiem-ho com a lots de Nadal. Però la idea de Noguera Membó és que aquests lots puguin servir perquè a lo millor si en un allotjament de la comarca de la Noguera tenen uns turistes que ja estan 15 dies, es poguessin obsequiar amb un lot. O a lo millor, per què no, els allotjaments de la comarca es poguessin oferir als turistes que puguin venir per si s'ho volen emportar a casa seva. Perquè quan has dit de... És molt important quan vas a un territori a visitar, veure el que fan, tastar el que fan, i afegiria emportar-te el que fan i encara més... acabar consumint el que has conegut a altres llocs des de casa teva.
Fantàstic, la gent me l'hem de fitxar, eh? Com a locomotora turística. Molt bé. On podem comprar aquests lots, aquestes cistelles que ara en diem de Nadal perquè s'atança el Nadal, Gemma?
Vinga, a aquests lots vam dir que el millor lloc on vendre els lots i on comprar aquests lots eren justament a casa dels productors. Llavors, entre ells es van oferir uns quants productors a que fossin com la gran aparador d'aquests lots de Nadal, que són Cal Blasiet, que podem trobar aquí al carrer Major a Balaguer,
sí.
També a Albesa, a Artesa, a Valdomar podem trobar Conill com Cal, la zona d'Artesa també hi ha formatgeria de Clua que ven aquests lots de Nadal.
Sí.
Després a Gerb, que és prop de Balaguer, tenim els Fructum de la Montse Mangues que ha vingut alguna vegada aquí,
sí.
I al Gerre a Plauvi. Recordar que amb aquests lots de Nadal o lots, tenim tant lots refrigerats com no refrigerats.
Molt bé.
Potser els lots de Nadal tradicionals no són refrigerats, però sí que, com que tenim tanta carn, doncs vam pensar que estaria bé també planificant algun de refrigerat.
D'acord, o sigui, aquests dos tipus de lots, els refrigerats i els no. Em sonava bé llegit, Gemma, que també hi havia el Pàmies.
Sí, amb
l'enciam. I, per tant, suposo que també es pot comprar a l'agrobotiga que hi ha a Cal Pàmies. Pues, dic per la gent de Balaguer, no ho sé, eh?
Sí, mira, a l'agrobotiga del Pàmies hi haurà una mostra de lot i, potser, i el que li faran serà donar el contacte d'aquests productors que us he esmenat ara, perquè no a tots... És a dir, vam decidir que no es podria comercialitzar a tots els llocs perquè hi ha determinats productes agroalimentaris que potser no tenen obert tot l'atenció al públic, o a lo millor no tenen la seva infraestructura logística pensada per poder vendre lots, perquè el fet de vendre els lots també suposa amb aquests productors agroalimentaris fer totes les comandes als altres productors, ordenar el lot, preparar-lo i entregar-lo al client. Llavors, doncs, bueno, a vegades és això, que no tenen atenció al públic pel que sigui, o bé que tenint atenció al públic, els seus circuits d'atenció o de treball intern no es podrien ajustar potser tant als lots i van decidir pues, només participar en producte i no participar en la comercialització.
Molt bé. Per tant, resumint pels nostres oients, avui tenim a la Gemma Cortada del grup líder d'acció local Noguera Segrià Nord. Ens ha vingut a presentar el projecte aquest de Noguera Membó i concretament els lots que han fet, les cistelles, jo en dic cistelles de Nadal, els dos lots, que ho diem bé, hi ha un lot que és de producte refrigerat i un lot que és de producte no refrigerat. Quin és el preu?
Els preus van entre quasi bé 30 euros fins sobre els 60 euros.
Per tant, no tenen un preu fix cada producte?
Cada lot.
Cada lot té un preu diferent.
Sí, hi ha 6 lots amb 6 preus diferents.
Hi ha 6 lots en total.
Sí, i a més amb la peculiaritat que els productors, ja ho posaré totes les informacions que fem difusió, s'avenen a fer lots individuals per cada persona que els hi pugui demanar.
Es podrien fer lots personalitzats i dir, mira, jo vull que hi hagi més d'això, no vull que hi hagi tant conill, en canvi vull que hi hagi més enciam.
Sí.
Perquè estem parlant que són lots de producte que no és nadalenc, per tant hi ha, doncs això, una mica de conill, hi ha... Què podem trobar amb aquests lots?
Escolta, Jaume, quin lot de menjar no és nadalenc?
Tot és mint per Nadal, que ara ho balla el seu corral.
És a dir, aquests lots podem trobar unes costelles de conill, llangoniceta de conill per poder fer un bon aperitiu, la melmelada de fluctum amb formatge de clue, també per poder fer un entrant o un postre...
Tot funcionaria per un bon àpat nadalenc.
Tot.
Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, per haver-nos vingut a explicar. Recordeu que hi ha diferents productors de la comarca que n'ofereixen. Aquí a Balaguer mateix, Cal Blasiet, que té una botiga aquí al carrer Major, i que també el Pàmies, que també és d'aquí a Balaguer, també hi participa, però que hi ha productors d'arreu de la comarca. No sé si ens hem deixat alguna cosa, si voldries aprofitar, ja que has vingut aquí al Fentruta, per comentar algun dels reptes que tinc com a Noguera Membó.
El Jaume sempre troba la pregunta ideal, eh? Com a Noguera Membó, jo crec que el proper repte que ens estem plantejant és també que la ciutadania entri a definir què vol que sigui Noguera Membó, però de veritat no només des del costat del consumidor comprant i apostant per aquests productes, sinó també que ens expliqui què és el que vol trobar darrere del distintiu de Noguera Membó. És a dir, a vegades hi ha consumidors pues, que volen... jo vull que m'identifiqueu bé si està produït i elaborat i transformat aquí a casa nostra. D'altres consumidors diuen jo vull que sigui de gent del territori pròpiament. Bueno, també volem parlar amb aquesta gent que serà finalment els que acabaran menjant aquest producte, com volen que l'identifiquem. I Noguera Membó, bueno, el repte no tan immediat, però o sigui de cara al futur, és a veure cap a on desemboca, si aquest distintiu es converteix també en una associació de productors i, bueno, si sorgeixen per altres projectes emmarcats dintre d'aquest paraigües, pues encantats.
Molt bé. Avui hem tingut el plaer de parlar amb la Gemma Cortada. Des de Líder sempre hem tingut clar que un dels motors, dels tractors, de les locomotores, del desenvolupament rural d'aquest territori és el turisme. Ara m'ha vingut al cap un projecte superxulo de turisme familiar, que es diu Territori de Valor, que em sembla que fa una setmana es va signar la renovació per l'any vinent, tindrem noves fitxes, i avui ens ha, que això ens ho explicarà l'any que ve quan estiguin les noves fitxes al mercat, i avui ens ha vingut a presentar el projecte Noguera Membó, aquests lots que us recomanem si voleu ser originals a l'hora de regalar producte local ara que s'atancen els dies de Nadal. Moltíssimes gràcies, Gemma Cortada, responsable del grup líder d'acció local Noguera Segrià Nord.
Gràcies a vosaltres, Jaume.
Fem ruta. I arriba el moment de donar la benvinguda al Nil Ortiz, del Centre Excursionista de Balaguer. Bon dia, Nil.
Hola, bones.
El Nil és l'encarregat una mica d'aquest projecte que vam iniciar el mes passat, que és una secció conjunta entre l'espai Fem Ruta i l'espai Camins de Pla i Muntanya, que l'han batejat amb el nom de Fent Camí.
Fent Camí.
I com que acabem de parlar amb la Gemma Cortada i ens ha parlat de lots de Nadal i de cistells de Nadal i d'àpats copiosos una mica, aquest Nadal, res millor després d'aquests àpats que tindrem durant aquestes properes setmanes, en petit comitè, això sí, que anar a caminar. Per tant, toque el fent camí.
I com que no sabem tampoc quin és l'estat de les mesures sanitàries restrictives, i no sabem si aquest Nadal podrem marxar de la comarca o marxar del municipi...
Ens has triat un camí a Balaguer.
Prop de casa. Ho fiquem més fàcil impossible. I per no anar als camins que fa tothom, perquè al final Balaguer, el terme de Balaguer tampoc no seria el més gran de la comarca, anem amb un camí nou, una descoberta, que és el camí de la Vultra, al seu pas del Segre des de Balaguer fins a Santa Maria de les Franqueses.
Doncs endavant, amb aquest fent camí, amb aquesta proposta de camí de Balaguer a les Franqueses.
Al fent camí d'avui no ens desplaçarem massa lluny de casa. Anirem de Balaguer al monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses pel camí de la Voltra, un recorregut d'uns 10 quilòmetres aproximadament i una durada de 2 hores de dificultat fàcil. Podem iniciar l'itinerari des de Balaguer, resseguint el marge dret del riu Segre. En creuar el pont de la Variant trobarem un sender que segueix el transcurs del riu. El camí surt de sota la ciutat i, recorrent la riba dreta del riu Segre, s'endinsa a la Vultra, la denominació local del Bosc de Ribera. El sender acompanya en paral·lel i a pocs metres del riu Segre, que pràcticament, durant tot el recorregut, el podrem veure. La passejada, que es pot fer a peu o amb bicicleta, transcorre entre la diversitat de la flora, a l'ombra de xops, àlbers i arços, però també amb gran presència faunística, amb llúdrigues, bernats pescaires i esplugabous, entre altres aus que sentirem els sons durant tot el recorregut. En aquest camí podrem apreciar una nova imatge del riu, més enllà de l'estampa al seu pas per la ciutat. Hi ha espais per tot. Trobarem meandres d'aigua en calma i paradisíacs, però també altres trams on el riu baixa brau i amb força. L'itinerari és relativament nou. Pràcticament, aquesta tardor s'ha estrenat tal com l'entenem ara, després que es netegés el camí durant el camp de treball Vultra 20, celebrat aquest estiu. A l'arribada al monestir de les Franqueses ja sols queda tornar altra vegada a Balaguer i ho podem fer de tres maneres diferents: pel camí de la Vultra, pel que hem arribat, el camí de l'Horta de Vall o el camí de la Séquia del Cub. El camí de l'Horta de Vall és una pista asfaltada que recorre els camps de cultiu i les torres que tradicionalment els havien fet créixer. El camí de Vultra permet força combinacions. Podem entrar i sortir del Bosc de Ribera pels múltiples i intuïtius camins que connecten la Vultra amb el camí de l'Horta de Vall. Una altra alternativa per arribar o tornar de les Franqueses és el camí de la Séquia del Cub. La Séquia de l'Horta de Balaguer és una infraestructura d'origen islàmic que proveïa amb aigua del riu Segre les hortes de Balaguer i Menàrguens. En el camí que transcorre la canalització hi trobem dues sínies que recollien l'aigua de la séquia i transportaven a braçals més elevats. Sigui quina sigui la ruta de tornada, el camí de la Vultra de Balaguer, el monestir de les Franqueses i l'Horta de Vall són una ruta perfecta per descobrir el riu Segre, aquesta aigua que vertebra un territori i els seus camins.
El Nils ens ha parlat de les sínies d'aigua que trobem a la Segle del Cub, una séquia de construcció andalusina que va convertir Balaguer i la seva horta en una zona molt pròspera a nivell agrícola. La Segle del Cub regava tota l'Horta de Vall fins al Farfanya, però també la zona de la Meo, al nord de la ciutat, i es complementava amb un altre segle, a l'altre cantó del Segre, la Segle del Molí del Comte. L'altre gran element del patrimoni cultural d'aquesta ruta que us proposem avui és l'antic monestir de Santa Maria de les Franqueses, un monestir d'origen feudal fundat fa més de 800 anys, al segle XII. Aquell va ser el segle de la conquesta cristiana de Balaguer i el segle en què va aparèixer l'Orde del Cister com una escissió dins de l'Orde Benedictí, que considerava que els monestirs benedictins s'havien relaxat i reivindicava tornar als orígens, a una estricta ordenança dels preceptes de Sant Benet. Els monestirs cistercencs seguien el precepte famós del ora et labora, és a dir, resa i treballa, però també eren coneguts per les seues biblioteques, pels seus horts, per les seues farmàcies i per donar hospici als pelegrins que, al cas de les Franqueses, resseguien el camí del Segre amb direcció cap a Galícia. En el cas de les Franqueses, com de totes les comunitats femenines del Cister, eren coneguts els seus horts de plantes remeieres i medicinals i la seua farmàcia. Tots els monestirs medievals es finançaven amb impostos i franquícies que tenien sobre noves terres, com el d'Elme, que era un 10% de la collita. Però, sobretot, es finançaven pels donatius i deixes de les famílies que els protegien, a canvi i podien ser enterrats. Al cas de les Franqueses, aquesta família protectora era ni més ni menys que la família comtal dels Urgell, D'aquí que a partir de la desaparició del comtat d'Urgell l'any 1414, el convent va entrar en declivi i a finals d'aquell mes ja s'havia suprimit el monestir i s'havia convertit en un priorat depenent de Poblet. 200 anys més tard, el monestir va ser comprat per la família dels Portolà, que l'haurien arreglat i condicionat. Però el fet que els Portolà lideressin el bàndol austriacista a la Guerra de Successió, recordem, del 1707 al 1714, i la perdessin, va poder influir a que s'acabés la inversió de l'espai i que s'acabés convertint en un magatzem agrari fins a finals del segle XX, quan la Fundació Identirama va recuperar l'espai per a veïns i visitants i va endegar un ambiciós projecte de transformació de l'espai en un parc temàtic al voltant del Bosc de Ribera i de la cultura catalana, amb seccions com l'Esplanada de la Sardana o el Passeig de la Poesia. L'església de Santa Maria de les Franqueses, és l'únic element arquitectònic que es manté alçat i es pot visitar tots els primers diumenges de mes, al matí. Com és propi de les grans esglésies romàniques, manté una capçalera de tres naus, amb un absis central més gran que es manifesta exteriorment. Amb una planta de creu llatina, té una única nau central, amb un arc de mig punt ja apuntat, que indica una certa transició cap al gòtic. Es conserva un gran rosetó al transsepte a la nau que mira a Balaguer, un dels elements més destacats de l'escola escultòrica coneguda avui en dia com a Escola Lleidatana. L'altre gran finestral és a la façana dels peus de l'església i és posterior, és de tipus gòtic. També són visibles, a nivell arqueològic, els espais on hi havien hagut les dependències monacals al voltant del claustre i de l'hort cenobial. Una visita que us recomanem.
Fem ruta.
Bon dia a tothom un altre cop. Ens retrobem un mes més al nostre espai, traiem el nas per la finestra, per fer-vos 5 cèntims de les activitats, que totes les restriccions que continuen existint degut a la situació pandèmica actual, podreu gaudir in situ si la situació és segura i si no des de casa vostra a través dels mitjans dels que disposeu. Aquests dies previs al Nadal són diversos els municipis que acullen el Mercat de Santa Llúcia, un mercat normalment destinat als productes necessaris per a aquestes festes, des de la decoració passant per l'alimentació i l'artesania. A Lleida, el mercat s'ubicarà del dia 5 al dia 13 a la plaça de la Catedral. A Mollerussa, en canvi, es farà aquest dissabte, dia 5 de desembre, a la plaça de l'Ajuntament. I pel que fa a Balaguer, aquest any, el mercat es celebrarà el diumenge, dia 13 de desembre. Des de la paeria, s'ha decidit endarrerir la seva celebració una setmana respecte al que era habitual i així aprofitar el canvi de fase en els confinaments, cosa que permetrà a la gent de la comarca desplaçar-se fins a Balaguer per poder-hi assistir. El mercat es farà a la plaça Mercadal, un espai més ampli que els carrers del centre històric i així podrà acollir també activitats paral·leles sense provocar aglomeracions. Alguns municipis de la comarca de la Noguera organitzen rebudes especials de la soca, el tronc o el tió, com en vulgueu dir. A Torrelameu, aquest diumenge dia 6, en lloc d'esperar-lo a casa, el van a buscar pels camps que envolten el poble. Es tracta d'una activitat adreçada a tots els infants i de la qual es pot obtenir més informació a l'Ajuntament del municipi. També diumenge, però en aquest cas a Albesa, una gran soca arribarà a la biblioteca des d'on reclamarà l'ajuda dels més petits per trobar les petites soquetes que s'han perdut en la boira. Per poder participar d'aquesta activitat, cal apuntar-se a la biblioteca del municipi. D'altra banda, altres municipis de la comarca de la Noguera han organitzat tota sèrie de concursos, com per exemple el de guarniments de façanes i balcons. És el cas, per exemple, d'Albesa, on el concurs es fa de l'1 al 24 de desembre, moment en el que han d'estar tots guarnits. A Os de Balaguer o a Gerp, en canvi, el concurs obliga a que els balcons que concursen estiguin guarnits del 18 de desembre al 10 de gener. I, per tant, una bona opció d'oci per aquests dies és visitar aquests municipis i gaudir de la creativitat dels seus veïns i, per què no, agafar idees. En altres municipis, com Balaguer o Artesa de Segre, el concurs és de pessebres. Es tracta d'incentivar l'elaboració de pessebres domèstics per tal que entrin a concurs mitjançant imatges o vídeos que els mateixos participants han de penjar a les xarxes socials. Es pot trobar més informació de com participar-hi a les webs dels respectius municipis i si el que voleu és fer d'espectadors, en podreu veure els primers exemplars als respectius perfils a Instagram dels ajuntaments. I amb gran alegria us fem saber també que amb l'arribada del tram 2 alguns equipaments reobren les seues visites de cap de setmana. És el cas del Parc Astronòmic del Montsec. Serà una bona oportunitat per visitar-lo sense les aglomeracions que puguin provocar la vinguda de visitants d'arreu, així que s'aixequi el confinament perimetral. D'altres equipaments de la comarca, com l'Espai Orígens o bé l'Espai Transmissor del Túmul de Seró, també ofereixen visites guiades al cap de setmana. Us en podeu informar a les seues respectives webs. I el proper dimarts, 8 de desembre, tindrà lloc una nova edició de les Rutes pel Romànic de la Baronia de Rialb, una activitat oberta a tothom i que es du a terme 4 vegades a l'any per poder anar descobrint el conjunt de les 25 esglésies d'origen romànic que hi ha repartides per arreu del municipi. L'activitat està organitzada per l'Oficina de Turisme de la Baronia de Rialb i per poder-hi assistir cal que contacteu amb l'Oficina de Turisme al correu electrònic turisme@baroniarialb.cat o bé telefònicament a l'Ajuntament al 973 460 234. Recordeu que les places són limitades. Un any més, l'Associació Amics de l'Orgue de les Comarques de Lleida torna a organitzar el Festival d'Orgues de Ponent per oferir un ampli ventall d'actuacions musicals on l'orgue és l'eix central. Aquest any, a causa de la pandèmia, algunes actuacions s'han vist suspeses i altres només han pogut comptar amb públic del mateix municipi. Alguns dels concerts que es van suspendre al seu moment s'han reprogramat per aquest desembre i per l'inici de gener. Així doncs, el dia 6 es farà a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell i a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys. El dia 13 de desembre, a la parròquia de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i a la parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpta de Torres de Segre. I el dia 20 de desembre, a la parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpta de les Borges Blanques. No serà fins al dia 2 de gener, que es farà a la Basílica de la Mare de Déu de Vall de Flors. I per acabar, recordar-vos que el passat 30 de novembre es van celebrar els 20 anys de la declaració de les esglésies romàniques catalanes de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquells dies es va dur a terme una petita celebració que va quedar eclipsada per les restriccions de mobilitat. Una bona opció, quan acabin aquestes restriccions, és la visita d'aquests valors excepcionals del nostre romànic. Per visitar-les cal comprar les entrades anticipades online i les podeu adquirir a un preu de 2 euros cada entrada, a excepció de Sant Climent de Taüll, que val 5 euros perquè inclou el videomapping. Les podeu adquirir a la web centreromànic.com. I fins aquí el traiem el nas per la finestra explicant-vos el que podeu fer i el que mitjanament podeu fer i gaudir durant els caps de setmana del mes de desembre. Us esperem, si tot va bé, el mes vinent amb més propostes turístiques i culturals per poder gaudir de casa nostra, si convé, des de casa vostra. Bon mes i bona ruta!
Fem ruta.
Arribem al final del Fem ruta de desembre, un bon moment per a repassar com ha anat el programa d'avui. Hem començat anant fins a Montgai i Butgeni d'Urgell i el seu alcalde, el Jaume Gilabert, ens ha explicat la nova ruta cicloturística per la Ribera del Siu. També hem parlat amb el Diego Teruel del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca, situat a Torrebesses, aprofitant que s'ha fet la Setmana de la Pedra Seca. I també aprofitant que s'atansa Nadal, la Gemma Cortada, del Líder, ens ha vingut a presentar les noves paneres de Nadal amb productes de la comarca, que han impulsat des del projecte Noguera Membó. Finalment, a l'apartat Fent Camí, una secció conjunta del programa turístic Fent Ruta i del programa d'excursionisme Camins del Pla i la Muntanya, el Nil ens ha portat una excursió molt fàcil i apta pels balaguerins mentre duri el confinament municipal. La caminada des de Balaguer fins a l'antic monestir de Santa Maria de les Franqueses. Ens acomiadem l'equip del Fent Ruta, el Mingo Armingol i l'Oriol García als controls tècnics i el Nil Ortiz, la Maribel Pedrol i qui us parle, el Jaume Marvà, als guions i la locució. En nom de tot l'equip, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, cuideu-vos molt, molts ànims a tots i molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra, per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.